Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. El despertador de referència a les nostres comarques, tornant ja de nou a la normalitat després del periple de Setmana Santa. Avui estem a dimarts, 22 d'abril del 25, el dia previ a Sant Jordi, que comença amb el cel encapotat a les nostres comarques, però amb temperatures suaus. Aniol Puigvert, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quines temperatures tenim?
Temperatures suaus, tenim ara mateix 2 graus sota 0 Vall de Núria, en tenim 4 ja a Molló, 5 graus a Camprodon, 6 a Das, 7 graus a Ribes de Freser, 8 a Olot, a Sant Feliu de Pallerols, també a Vic. Tenim 9 graus a la Vall d'en Bas, 11 graus els tenim ara mateix a Besalú, a Castellfollit de la Roca, a Santa Pau i a Girona. 12 graus a Mèrie Banyoles, 14 a Figueres i 15 graus els tenim ara mateix a Roses.
Què diu la previsió?
Doncs la nuvolositat que ha anat en augment ja durant aquesta matinada, de manera que hem començat el dia amb un cel força tapat. Les primeres precipitacions poden arribar cap al vessant sud del Pirineu Occidental. A partir del migdia s'aniran estenent per altres punts del sud i oest i també per les comarques de Girona. La tarda serà, doncs, la part del dia amb més probabilitat de xàfecs amb tempesta de forta intensitat que poden afectar molts punts. La cota de neu baixarà d'uns 2.200 metres fins a uns 1.900 metres durant la tarda. La temperatura de primera hora ha pujat lleugerament, pel que hem començat el dia amb menys fresca matinal. Les màximes quedaran condicionades pels xàfecs. Seran 3 o 4 graus més baixes que dilluns a la comarca de la Garrotxa i també al Ripollès.
Així estan les coses meteorològicament parlant. Què tenim a la informació? Doncs és el moment de fer balanços. 5 minuts
més! Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Garrotxa i el Ripollès tanquen una de les Setmanes Santes més concorregudes.
Les xifres d'ocupació són bones gràcies al temps variable que hem tingut aquests dies. En un moment en què es pensaria més en anar a la costa, molts turistes han optat per les nostres comarques, entre d'altres motius per les nevades que han caigut al Pirineu en les darreres setmanes que han permès allargar la temporada.
Així ho destaca la portaveu del col·lectiu turístic, és la Marina Figueres.
El Pirineu també, a part d'aquests dies que també ha fet fred, doncs, veníem d'unes setmanes que havia nevat, llavors això ha fet que també les estacions d'esquí doncs, allarguin, no? Algunes punts que allargaven fins avui i d'altres fins a alguns dies més, per tant també hi ha hagut gent una mica a tot arreu. És veritat que la Setmana Santa, segons el que ens diuen una mica els empresaris i hotelers de la zona, és que si fa bon temps i cau tard, normalment sol ser millor per la costa. Però bé, tot i així també hi ha hagut gent, perquè la gent té més ganes ja d'anar cap a la platja.
I s'estan investigant les causes de les avaries que estan afectant aquests dies el cremallera de la Vall de Núria. L'últim cas ha sigut aquest cap de setmana llarg de Setmana Santa. Han hagut d'evacuar fins a 70 passatgers en quedar atrapats a l'interior d'un túnel. Us ho explicarem. Més coses. Unió de Pagesos demana que no se'ls assenyali quan es parla de contaminació al riu.
La coordinadora territorial a les comarques gironines, Raquel Serrat, ha remarcat que la xarxa de sanejament és responsabilitat dels ajuntaments.
Moltes vegades se'ns assenyala directament, no, com un dels principals causants d'aquesta contaminació, i qualsevol activitat humana, sigui industrial, transport o fins i tot el nostre dia a dia, doncs provoca un impacte mediambiental, no només l'activitat agrària. No?
Avui també hem de parlar d'obres, perquè ja han començat les primeres actuacions d'ampliació i reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Ribes de Freser a l'edifici de l'Escorxador. Al mes de juny s'ha d'haver acabat la intervenció en el teulat de l'edifici actual.
La resta consistirà, entre d'altres, en el trasllat de les cotxeres i a la millora de l'entrada i sortida de vehicles.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
Quan el Departament d'Interior va fer un llistat de tots els parcs de bombers de bombers i de bombers voluntaris, val, que volien retirar les cobertes d'amiant. En aquest sentit, la coberta d'amiant del Parc de Bombers de Ribes doncs hi era, i ja hi havia, no, sobre la taula la possibilitat d'ampliar el Parc de Bombers perquè s'ampliava també el nombre de bombers voluntaris que hi havia al parc.
A les preses, l'Ajuntament treballa per crear una comunitat energètica.
El consistori inverteix 62.000 euros en plaques fotovoltaiques pel sostre de l'escola, pas previ a la creació del projecte. Un cop es pugui crear aquesta comunitat energètica, es preveu que el 61% de l'energia pugui anar destinada a veïns.
L'Albert Danés és l'alcalde de les preses.
Volem crear una comunitat d'autoconsum, doncs en aquestes plaques que posarem l'escola de la Bòbila, doncs realment que el veïnatge també se'n beneficiï de les energies renovables. Crec que és el camí que hem de seguir, en som conscients que hem d'intentar doncs, trobar les màximes maneres possibles doncs, per anar cap a les energies renovables.
I Campelles fa una millora a la seva zona esportiva amb la instal·lació de 4 màquines per poder fer exercici, completant així una zona biosaludable.
Les 4 màquines es troben a l'entorn del Parc Infantil del nucli i serviran per dinamitzar noves activitats de salut al municipi.
Segons l'alcaldessa, Judit Cornellà, és una bona mesura per la salut de les persones.
Nosaltres tenim una zona esportiva i que a més és la zona on tenim el parc infantil. Llavors volíem posar un, o sigui, estava per jovent i per nens, i volíem posar una cosa doncs, per la gent gran, i vam comprar aquest parc biosaludable, que de moment són 4 màquines, però segurament n'hi haurà 2 més, i els vam encarar a les vistes per poder fer esport a l'aire lliure, un esport doncs, una mica suau, puguem gaudir doncs, de les vistes que té el nostre poble.
Hem tancat un cap de setmana on la tradició ha imperat, i en el cas concret de Camprodon ha tornat la processó dels Sants Misteris. Més de 600 persones hi han participat. Marc Navarro és el vicepresident de l'Associació dels Sants Misteris i en Xavier Guitart, l'alcalde de Camprodon.
Gairebé 600 persones participant, però evidentment que hi ha gent que es veu i hi ha gent que no es veu, que a vegades és molt més important la gent que no es veu. La celebració molt important i molt maca. Camprodon es mereix això i molt més.
36a edició, no? 36a edició d'aquesta processó dels Sants Misteris. Portem el dijous a la nit va sortir la processó, el divendres al matí la processó de les dones, ara la processó dels Sants Misteris, i evidentment per nosaltres és molt errat, per nosaltres és més que una tradició, és més que una creença, sinó que és ja un sentiment de poble que seria impossible viure sense tindre això.
I ara les mirades, doncs, cap al dia de Sant Jordi, tot i que hi ha municipis que han avançat aquesta diada. És el cas de les Planes d'Hostoles. La Fira de Sant Jordi del municipi es consolida.
És el segon any que se celebra al municipi el cap de setmana abans del dia 23. La descentralització del patró de Catalunya ha tingut bona acollida entre els paradistes i visitants en una jornada en què la localitat s'ha omplert de veïns i turistes.
Escoltem en Marc Puig, és l'alcalde.
Creiem que Sant Jordi no té importància, però aquí a les Planes la gent marxa, i vam dir de buscar una idea perquè els veïns i veïnes poguessin celebrar Sant Jordi. L'objectiu és potenciar la literatura i l'escriptura en català i també promocionar el producte de proximitat i català, no?
De fet, al Ripollès, alguns municipis viuran la Diada de Sant Jordi de demà de manera especial. És el cas de Sant Pau de Segúries, que ha fixat per demà la reinauguració de la seva biblioteca després d'una reforma important. L'Albert Coma és l'alcalde.
Des d'aquí hem volgut tornar a obrir aquesta biblioteca, adequant-la en una zona infantil, amb més prestatges, fent una aportació de la ciutadania de llibres, i en qual ha hagut una part de voluntaris que ha fet doncs, una gran feina de classificació, d'ordenació, de col·locació, de tenir un registre de tots aquests llibres.
I el Ball del Xaivé d'Olot es converteix en una de les danses més antigues de Catalunya. Aquesta tradició documentada només a Olot a finals del segle XV va desaparèixer i l'Esbart Olot s'ha encarregat cada any de recuperar-la.
Doncs sí, de fet, l'Esbart Olot va ser l'entitat que va recuperar aquest ball l'any 2007 i el fa des de llavors durant la Setmana Santa pels carrers del nucli antic de la capital garrotxina.
El seu director és l'Àlvar Borrell.
Està datada als primers documents de finals del segle XV, per tant estem parlant d'una de les danses més antigues de Catalunya, i bàsicament el que es feia era sortir acompanyant la processó del dissabte de Glòria, i un grup de pastors amb un xai anaven voltant pel carrer i recaptaven doncs, dolços per poder repartir al final de la processó. A més, el xai que acompanyava amb els pastors, al final ens consta que se'l menjaven una mica entre tots.
I ja que parlem de Sant Jordi, Domènec Moli homenatge a Miquel Plana en un llibre. Es titula Miquel Plana, bibliòfil, i explica l'obra i llegat d'aquest amant de les lletres que va morir ara fa 13 anys.
Va començar amb autors locals, aquí a Olot, perquè era el més fàcil, esclar, havíem de menester textos, havíem de menester il·lustracions, i aquí era fàcil demanar-ho, i la gent, doncs, com que érem amics tots, col·laboràvem tots. Llavors va continuar agafant gent de la província, va anar a Girona, va començar a agafar noms de la província de Dellòs. Als anys 90 va agafar gent de Barcelona, va col·laborar amb el millor que hi havia en aquell moment a la cresta de la literatura catalana.
8 i 9, la Unió Esportiva Olot esquiva matemàticament el descens directe.
L'empat al camp de la Penya Deportiva 0-0 combinat amb la derrota del Cornellà contra el València Mestalla fa que l'equip olotí ja no pugui quedar dels 5 últims classificats. Ara, l'objectiu és evitar el play-out. Els de Roger Vidal continuen sent els millors 13ens de la categoria amb 3 punts de marge quan en queden 6 en joc.
Això vol dir que ho hem fet tan bé que ens pensem que podem cantar la permanència abans de l'últim segon de l'últim dia. Doncs no, nosaltres sabíem que seria així. Estem remant molt, estem fent molt punts i venien de 3 victòries, van perdre la setmana passada contra el líder i avui empates al cas d'un equip que aquí ha guanyat, sembla que l'Andracs i no sé qui més, però molt poca gent. Sant Andreu, que si jugava el liderat, va empatar aquí fa 15 dies. Llavors, hòstia, que té mèrit, l'Olot em sembla que no havia guanyat mai, no?, aquí a la penja, perquè és molt difícil. Ja sé que ells estaven descendits, que sembla que això és feina feta, que no, que hi ha molta feina i que els rivals tenen molt nivell.
I el Club Bàsquet Valldambàs podria repetir ascens del masculí i femení aquesta temporada.
Amb dos equips depenen d'ells mateixos, tot i que el masculí ho té més fàcil perquè podria pujar per la via directa. Per altra banda, el femení es podria classificar pel play-off d'ascens.
En Pau Marguí és l'entrenador del masculí de la Valldambàs.
Ja és un premi estar a primera catalana. L'any passat, l'any que vam pujar de segona a primera ja va ser un regal. L'any anterior va ser com, ostres, tu, estem competint, estem allà, i realment amb un any més, o sigui, el segon any que estem a la categoria, trobar-nos a la part més alta, amb un grup potent, amb molts equips que són filials d'un equip a EVA, un equip a Supercopa, competir contra tots ells, un regal, i al final és una prova del grup que s'està fent a nivell humà, de la feina ben feta, del treball que portem en aquests últims 4 anys ja, i al final, doncs, ostres, si ho tenim a davant, doncs tu, abracem-ho i anem a totes, però no era l'objectiu ni molt menys.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 4 minuts i un quart de 9.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria, tal i com us dèiem en titulars, la Garrotxa i el Ripollès tanca una de les Setmanes Santes més concorregudes. Les xifres d'ocupació són bones gràcies al temps variable que hem tingut aquests dies. En un moment en què es pensaria més en anar a la Costa Brava, molts turistes han optat per les nostres comarques, entre d'altres motius, per les nevades que han caigut al Pirineu en les últimes setmanes i que han permès allargar una mica més la temporada.
A la demarcació de Girona, els establiments de la costa han arribat a ocupacions del 85% entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. La Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines assegura que el volum de reserves d'última hora han permès als allotjaments turístics omplir bona part dels llits disponibles. La portaveu és la Marina Figueres, diu que les nevades de les últimes setmanes al Pirineu han permès allargar la temporada a muntanya.
El Pirineu també, com que a part d'aquests dies que també ha fet fred, doncs veníem d'unes setmanes que havia nevat, llavors això ha fet que també les estacions d'esquí doncs allarguin, no? Algunes que s'allargaven fins avui i d'altres fins alguns dies més, per tant també hi ha hagut gent una mica a tot arreu. És veritat que la Setmana Santa, segons el que ens diuen una mica els empresaris i hotelers de la zona, és que si fa bon temps i cau tard, normalment sol ser millor per la costa. Però bé, tot i així també hi ha hagut gent, perquè la gent té més ganes ja d'anar cap a la platja.
La portaveu de la Federació, Marina Figueres, ha recordat que habitualment la gent opta per anar a establiments de la Costa Brava quan la Setmana Santa cau més tard. Els allotjaments de muntanya diuen adéu a la Setmana Santa després d'omplir el 75% de les places.
I s'investiguen les causes de les avaries que aquests dies ha afectat el cremallera de la Vall de Núria. Han hagut d'evacuar fins a 70 passatgers aquests dies en quedar atrapats en un túnel. És la segona avaria que pateix el tren en només un cap de setmana.
Uns 70 passatgers del cremallera de la Vall de Núria al Ripollès han quedat atrapats en un túnel per una avaria i han hagut de ser evacuats. Protecció Civil ha anunciat el tall de circulació a les 10:39 minuts i també la situació de prealerta del Pla Ferrocat. Fons dels serveis d'emergències han indicat que en poca estona s'ha pogut fer el transbordament dels viatgers a un comboi que s'ha aturat en paral·lel. Així, una hora més tard, quan passaven 3 minuts de 11:45 al migdia, s'ha restablert el servei i s'ha desactivat la prealerta. Es dona la circumstància que aquesta és la segona incidència que aquest mitjà de transport registra aquest cap de setmana llarg. El mateix comboi ja va espatllar-se dissabte entre Caralbs i Núria i la circulació també va haver-se d'interrompre.
Així estan les coses. Unió de Pagesos demana mentrestant que no se'ls assenyali quan es parla de contaminació al riu. La coordinadora territorial a les comarques gironines, Raquel Serrat, ha remarcat que la xarxa de sanejament és responsabilitat dels propis ajuntaments. I ha parlat en Roger Isern.
Des d'Unió de Pagesos denuncien que sempre estan en el punt de mira quan es parla de casos de contaminació d'aigües. Expliquen que es viu d'un període de sequera i els cabals dels rius boscos tenen el que feia temps que no es veia, després de molts anys de poques pluges. Però aquestes crescudes més o menys sobtades també comporten que la contaminació acumulada es vegi arrossegada aigües avall. Tota activitat humana causa impacte al medi ambient. Uns factors que demanen que no recaiguin estrictament sobre el pes del sector primari i la feina dels pagesos. La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Raquel Serrat, detalla que moltes vegades se'ls assenyala directament de la contaminació del riu.
Moltes vegades se'ns assenyala directament, no, com un dels principals causants d'aquesta contaminació, i qualsevol activitat humana, sigui industrial, transport o fins i tot el nostre dia a dia, doncs provoca un impacte mediambiental, no només l'activitat agrària. No?
Serrat també ha explicat en una entrevista a Ràdio Lot i Lot Televisió que sempre hi ha el punt de mira posat al sector i que no es té la imatge correcta.
No pot ser que una persona vegi un tractor amb una cuba de purins i el senyali com si estigués fent un crim, no? Que està fent una activitat agrària necessària i ho està fent doncs, seguint això, no? Aquestes normatives que regulen en cada moment quan es pot aplicar aquest adobat, amb quines quantitats i de quina manera.
La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines també ha dit que segueixen una normativa estricta per tal de fer les coses bé. Diu que és injust ser els assenyalats.
D'altra banda, a Ribes de Freser han començat ja les primeres actuacions d'ampliació i reforma del Parc de Bombers Voluntaris del municipi. Recordem-ho, és un servei que està ubicat a l'edifici de l'Escorxador.
El mes de juny s'ha d'haver acabat la intervenció en el teulat de l'actual edifici. La resta consistirà, entre d'altres, en el trasllat de les cotxeres i a la millora de l'entrada i sortida de vehicles.
Ens ho explica la Laura, segur.
La reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Ribes de Freser ja està en marxa. En aquests moments s'estan donant a terme actuacions a l'antic escorxador, després que s'hagi acabat la concessió amb el centre de recollida d'animals. Mentre durin les obres, el parc haurà de conviure entre l'actual edifici i l'escorxador, on es construiran les noves cotxeres. Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes de Freser.
Quan el Departament d'Interior va fer un llistat de tots els parcs de bombers, diguem, de bombers i de bombers voluntaris, mal, que volien retirar les cobertes d'amiant. En aquest sentit, la coberta d'amiant del parc de bombers de Ribes doncs hi era, i ja hi havia, no, sobre la taula la possibilitat d'ampliar el parc de bombers perquè s'ampliava també el nombre de bombers voluntaris que hi havia al parc. I per això s'ha iniciat paral·lelament el canvi de teulat, que això ho farà Interior, amb l'aportació que farà l'Ajuntament d'uns 100.000 euros per les portes i fer les cotxeres noves del parc a l'escorxador, i la Diputació de Girona s'ha compromès també amb gairebé 100.000 euros més per adequar l'entrada i la sortida de vehicles perquè sigui molt més fàcil. Ara està en un lloc que no és fàcil.
Una ampliació d'adequació que ve de la necessitat d'oferir un servei de resposta als requeriments dels veïns, no tan sols al municipi, sinó a tota la vall. En aquests moments, el parc de bombers ha passat de 3 a una quinzena de membres.
I tant, contents i orgullosos de que es pugui donar aquest servei des del municipi, i tornem, per tota la vall, perquè dimensionada de 1.800 a 2.400 no hi ha diferència. I per tant, podem donar servei, el parc de bombers pot donar servei a tota la vall.
Les obres de la coberta de l'edifici tenen un termini d'execució màxim en data de juny del 2025.
Marxem ara cap a les preses perquè l'Ajuntament treballa en la creació d'una comunitat energètica. El consistori invertirà 62.000 euros en plaques fotovoltaiques que s'instal·laran al sostre de l'escola i que seran el pas previ a la creació del projecte.
Un cop es pugui crear la comunitat energètica, es preveu que el 61% de l'energia pugui anar destinada als veïns.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de les Preses inverteix 62.000 euros en la col·locació de plaques fotovoltaiques a equipaments del poble. Amb una subvenció de 30.000 euros del Pla d'Acció Energia Sostenible, es posaran plaques solars al sostre de l'escola La Bòbila, pas previ a la posada en funcionament d'una comunitat energètica.
Volem crear una comunitat d'autoconsum. Doncs amb aquestes plaques que posarem a l'escola de La Bòbila, doncs realment que el veïnatge també se'n beneficiï de les energies renovables. Crec que és el camí que hem de seguir. En som conscients que hem d'intentar doncs, trobar les màximes maneres possibles doncs, per anar cap a les energies renovables.
Un cop es pugui posar en funcionament la comunitat energètica, s'espera que el 61% de l'energia pugui ser pels veïns. Des de l'Ajuntament asseguren que el sostre de l'escola és un bon lloc per generar energia i asseguren que més endavant hi col·locaran més plaques.
Gràcies, Gerard. Marxem ara cap a Campelles perquè allà han fet una millora a la seva zona esportiva amb la instal·lació de 4 màquines per poder-hi fer exercici, concretament una zona de biosaludable.
Les 4 màquines es troben a l'entorn del parc infantil del nucli i serviran per dinamitzar noves activitats de salut al municipi.
Ens ho explica en Guido Sengerotti.
L'Ajuntament de Campelles ha instal·lat 4 màquines entre el parc infantil i la zona esportiva del municipi per crear un espai biosaludable. Els aparells estaven instal·lats ja al 8M, data prevista de la inauguració, però es va haver de suspendre pel mal temps. Ara, amb l'arribada de la primavera i de les temperatures més agradables, el seu ús ha anat increixendo. En parla Judit Cornellà, alcaldessa del municipi.
Nosaltres tenim una zona esportiva i que, a més, és la zona on tenim el parc infantil. Llavors, volíem posar un... O sigui, estava per jovent i per nens, i volíem posar una cosa doncs, per la gent gran. I vam comprar aquest parc biosaludable, que de moment són 4 màquines, però segurament n'hi haurà 2 més, i els vam encarar a les vistes per poder fer esport a l'aire lliure, un esport doncs, una mica suau, puguem gaudir doncs, de les vistes que té el nostre poble.
El cost de les màquines per al consistori ha estat d'uns 5.000 euros. A més, el mateix Ajuntament aprofita la instal·lació dels nous aparells per realitzar activitats dirigides a la gent gran en tot l'espai.
La setmana passada vam començar també les classes de gimnàstica a l'aire lliure per gent gran i bueno, doncs, són aquestes setmanes que hem començat a veure doncs, que s'utilitza aquest parc biosaludable.
S'espera que l'arribada del bon temps i les màquines serveixin per atreure més gent a la zona esportiva i donar-li més activitat i vida a l'espai.
Són les 8:20, guia de Castellfollit amb un app de realitat augmentada. Aquest aplicatiu web explica el patrimoni geològic del poble mitjançant un avatar virtual que porta per nom Roc.
Aprofitant la fira de Pica Pedrers de Castellfollit de la Roca, l'Ajuntament de la Vila, conjuntament amb l'empresa Tosca Serveis Ambientals, s'han donat a conèixer l'aplicació web als amics de la cinglera de Castellfollit. Es tracta d'una app de realitat augmentada que et localitza a través del teu mòbil i t'explica el patrimoni i l'història local a través d'un avatar virtual, en Roc. L'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter, diu que és una manera molt innovadora de promocionar el municipi.
Pensem que és una manera diferent de conèixer Castellfollit. Fins ara el pots conèixer de diverses maneres, vull dir, passejant per ell, però crec que és una innovació important i que aquesta aplicació doncs mica en mica es vagi coneixent, anirem fent difusió perquè doncs tant la mainada com la quantitat de gent que ens visita tot l'any doncs la pugui fer servir i així descobrir racons que segurament sense aquesta aplicació no els coneixeria.
La iniciativa compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat. La tècnica de turisme de Tosca Serveis Ambientals explica breument el contingut de l'aplicatiu web.
L'aplicació consisteix en 9 parades geolocalitzades, val, aquí dintre el Castellfollit a la Roca, i està fet amb l'itinerari número 13 del Parc Natural. Llavors, no hem fet una ruta de nou, sinó que hem considerat que aquest itinerari número 13 del parc passava per aquestes diferents parades. Llavors, s'inicia a la Torre del Rellotge, just davant de l'Ajuntament de Castellfollit, on en Roc primer dona la benvinguda i llavors dona pas amb un joc.
A més de la visita guiada, narrada per l'avatar digital, aquests jocs interactius consisteixen a recollir roques volcàniques i identificar-les.
I ara marxem cap a Camprodon perquè unes 600 persones han participat a la processó dels Sants Misteris. A Can de Bànol han celebrat la seva particular processó amb figures humanes.
La processó dels Sants Misteris s'ha tornat a omplir de tradició i emoció Camprodon amb la participació activa de gairebé 600 persones. L'acte ha començat amb l'arribada dels romans al monestir de Sant Pere, seguit per la desfilada de tots els passos que representen la passió i mort de Crist. Enguany, la celebració ha commemorat més de 36 anys de continuïtat a la vila, en un fort arrelament i un relleu generacional que garanteix la continuïtat d'aquesta tradició litúrgica i cultural de la Vall de Camprodon. Ho explica Marc Navarro, vicepresident de l'Associació dels Sants Misteris, i Xavier Guitart, alcalde de Camprodon.
Gairebé 600 persones participant, però evidentment que hi ha gent que es veu i hi ha gent que no es veu, que a vegades és molt més important la gent que no es veu. La celebració molt important i molt maca, Camprodon es mereix això i molt més.
36a edició, no? 36a edició d'aquesta processó dels Sants Misteris. Portem el dijous a la nit va sortir la processó, el divendres al matí la processó de les dones, ara la processó dels Sants Misteris, i evidentment per nosaltres molt errat, per nosaltres és més que una tradició, és més que una creença, sinó que és ja un sentiment de poble que seria impossible viure sense tindre això.
Mentrestant, Can de Bànol també ha celebrat Divendres Sants en una de les processons més singulars i vives de tota la comarca, on els passos són precedits per persones i no per figures, com és habitual des de la seva recuperació. El silenci s'ha apoderat novament durant tot el recorregut per carrer principal de la vila, on només s'ha trencat pel so dels tambors i les cornetes. Ens parla Eduard Romà, president de l'Associació dels Amics de la Processó de Can de Bànol.
És únic al món. Escoltant internet no n'hi ha cap més, i això ho expliquem una i 100 vegades, no? Per què és únic al món? Persones damunt d'una carrossa un ballar, estàtiques i mudes, fent la funció d'imatges. I això qui ho fa? Doncs això ho fa el poble de Can de Bànol.
Tot i que en aquesta processó participen 18 passos i més de 200 persones, Roma explica que necessiten més joves per assegurar la continuïtat d'aquesta tradició, però també assegura que continuaran lluitant per mantenir-la viva.
Bé, anem als esports, perquè la Unió Esportiva Olot esquiva matemàticament el descens directe. L'empat al camp de la Penya Deportiva per 0 gols, combinat amb la derrota del Cornellà contra el València Mestalla, fa que l'equip olotí ja no pugui quedar dels 5 últims classificats.
Ara l'objectiu és evitar el play-out. Els de Roger Vidal continuen sent els millors 13ens de la categoria, amb 3 punts de marge quan en queden 6 en joc.
David Planella.
Un punt més i una jornada menys. La Unió Esportiva Olot té la permanència ben encarrilada després de puntuar al camp de la Penya Deportiva. Amb 41 punts, els olotins ja han esquivat matemàticament el descens directe i ho tenen tot de cara per evitar també el play-out. Ara serien el millor 13è classificat de la segona federació, amb 3 punts més que el Real Madrid C i que el Compostela, quan només en queden 6 en joc. La vera general és a favor de l'Olot contra els gallecs i en contra davant dels madrilenys. Tot i això, el tècnic, Roger Vidal, demana prudència a l'afició.
Això vol dir que ho hem fet tan bé que ens pensem que podem cantar la permanència abans de l'últim segon, de l'últim dia. Doncs no, nosaltres sabíem que seria així. Estem remant molt, estem fent molts punts i venim de 3 victòries, vam perdre la setmana passada contra el líder i avui empates a casa d'un equip que aquí ha guanyat, em sembla que l'Andracs i no sé qui més, però molt poca gent. Sant Andreu, que si jugava al liderat, va empatar aquí fa 15 dies. Llavors, hòstia, que té mèrit. L'Olot em sembla que no havia guanyat mai, no?, aquí a la Penja, perquè és molt difícil. Ja sé que ells estaven descendits, que sembla que això és feina feta, que hi ha molta feina i que els rivals tenen molt nivell.
L'Olot es va haver de conformar amb un empat que, combinat amb la derrota del Cornellà al camp del València Mestalla, permet a l'equip de Roger Vidal evitar el descens directe. Ara la lluita se centra a intentar ser 12è, l'andratge és a 2 punts, o a ser el millor 13è de tota la segona federació per no haver de jugar al play-out. En aquest sentit, els olotins tenen 3 punts de marge. Per tant, per poder celebrar la permanència matemàtica la jornada vinent a casa, necessiten guanyar el Terrassa, diumenge a les 12 del migdia, i esperar que els seus rivals més directes a la lluita per ser el millor 13è punxin en els seus partits.
A Gestoria Girgas som un equip de professionals que prestem servei a empreses, autònoms i particulars. Confia ara la teva declaració de la renda tant si ets autònom com particular. Ens trobaràs a la plaça Balmes d'Olot. Gestoria Girgas, professionals des del 1960. Més informació a gestoriagirgas.com.
Si no has fet mai una embardissada, no coneixes l'Alta Garrotxa. Diumenge 27 d'abril gaudeix de la ruta circular de 19 quilòmetres amb 1.000 metres de desnivell positiu sortint de Beget, de les 7 a 2 quarts de 8 del matí, passant per Salarça, Castell de Rocabruna, Coll de Malrem, Can Frana i el Trull. Les places són limitades. Inscriu-te a la 47a embardissada al web ceolot.cat. Organitza Centre Excursionista d'Olot.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat,
El restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972 68 04 77.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Aquest Sant Jordi celebrem la literatura de casa nostra. La Diada de Sant Jordi és un dia per compartir històries, emocions i cultura. A Editorial Oliveres apostem pels autors i autores locals, donant-los veu i espai per explicar la nostra història i fomentar la literatura del territori. Aquest 23 d'abril descobreix llibres que et faran viatjar per la nostra terra a través de paraules plenes de passió i autenticitat. Tria talent local. Tria Editorial Oliveres. Aquest Sant Jordi, deixa't captivar per les nostres històries.
Bon dia, són 9:15. Ens posem al dia dels principals continguts informatius aquest 22 d'abril del 2025. Avui és dimarts. I comencem parlant d'ocupació.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Garrotxa i el Ripollès tanquen una de les Setmanes Santes més concorregudes.
Les xifres d'ocupació són bones gràcies als temps variable que hem tingut aquests dies. En un moment en què es pensaria més en anar a la costa, molts turistes han optat per les nostres comarques, entre d'altres motius per les nevades que han caigut al Pirineu en les darreres setmanes que han permès allargar la temporada.
Escoltem precisament la responsable de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, és Marina Figueres.
El Pirineu també ha concatat, a part d'aquests dies que també ha fet fred, doncs veníem d'unes setmanes que havia nevat, llavors això ha fet que també les estacions d'esquí doncs allarguin, no? Algunes que allargaven fins avui i d'altres fins alguns dies més, per tant també hi ha hagut gent una mica a tot arreu. És veritat que la Setmana Santa, segons el que ens diuen una mica els empresaris i hotelers de la zona, és que si fa bon temps i cau tard normalment sol ser millor per la costa, però bé, tot i així també hi ha hagut gent, perquè la gent té més ganes ja d'anar cap a la platja.
S'investiguen les causes dels diferents de les diferents avaries que hi ha hagut aquests dies. Al cremallera de Vall de Núria, fins a 70 persones han hagut de ser evacuades i han quedat atrapades dins del túnel. És la segona avaria en només dos dies que ha patit aquest tren turístic aquest cap de setmana llarg. I Unió de Pagesos demana que no se'ls assenyali quan es parla de contaminació al riu.
La coordinadora territorial a les comarques gironines, Raquel Serrat, ha remarcat que la xarxa de sanejament és responsabilitat dels ajuntaments.
Moltes vegades se'ns assenyala directament, no, com un dels principals causants d'aquesta contaminació, i qualsevol activitat humana, sigui industrial, transport o fins i tot el nostre dia a dia, doncs provoca un impacte mediambiental, no només l'activitat agrària. No?
Ja han començat les primeres actuacions d'ampliació i reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Ribes de Freser a l'edifici de l'Escorxador.
El mes de juny s'ha d'haver acabat la intervenció en el teulat de l'actual edifici. La resta consistirà, entre d'altres, en el trasllat de les cotxeres i a la millora de l'entrada i sortida de vehicles.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
Quan el Departament d'Interior va fer un llistat de tots els parcs de bombers, diguem, de bombers i de bombers voluntaris, mal que volien retirar les cobertes d'amiant. En aquest sentit, la coberta d'amiant del Parc de Bombers de Ribes doncs hi era, i ja hi havia, no, sobre la taula la possibilitat d'ampliar el Parc de Bombers perquè s'ampliava també el nombre de bombers voluntaris que hi havia al parc.
I a les preses, l'Ajuntament treballa per crear una comunitat energètica.
El consistori invertirà 62.000 euros en plaques fotovoltaiques pel sostre de l'escola, pas previ a la creació del projecte. Un cop es pugui crear la comunitat energètica, es preveu que el 61% de l'energia pugui anar destinada a veïns.
En dona més detalls l'alcalde del municipi, és l'Albert Danés.
Volem crear una comunitat d'autoconsum. Doncs en aquestes plaques que posarem l'escola de la Mòbila, doncs realment que el veïnatge també se'n beneficiï de les energies renovables. Crec que és el camí que hem de seguir. En som conscients que hem d'intentar doncs trobar les màximes maneres possibles doncs per anar cap a les energies renovables.
I a Campelles vellen per la nostra salut perquè fan una millora en la seva zona esportiva amb la instal·lació de 4 màquines per poder fer exercici. D'aquesta manera tindran una zona biosaludable en condicions.
Les 4 màquines es troben a l'entorn del Parc Infantil del nucli i serviran per dinamitzar noves activitats de salut al municipi.
L'alcaldessa Judit Cornellà.
Nosaltres tenim una zona esportiva i que a més és la zona on tenim el Parc Infantil. Llavors volíem posar un... O sigui, estava per jovent i per nens, i volíem posar una cosa doncs, per la gent gran, i vam comprar aquest parc biosaludable, que de moment són 4 màquines, però segurament n'hi haurà 2 més, i els vam encarar a les vistes per poder fer esport a l'aire lliure, un esport doncs, una mica suau, puguem gaudir doncs, de les vistes que té el nostre poble.
I avui també anem a Castellfollit perquè fa un pas més en la seva promoció turística. Publica una guia amb una app de realitat augmentada. Aquest aplicatiu web explica el patrimoni geològic del poble mitjançant un avatar virtual anomenat ROC.
La iniciativa que s'ha donat a conèixer a la Fira de Pica Pedrers compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat.
Per l'alcalde és un pas important.
Pensem que és una manera diferent de conèixer Castellfollit. Fins ara el pots conèixer de diverses maneres, eh? Vull dir, passejant-te per ell, però crec que és una innovació important i que aquesta aplicació doncs mica a mica es vagi coneixent. Anem fent difusió perquè doncs, tant la mainada com la quantitat de gent que ens visita l'any doncs, la pugui fer servir i així descobrir racons que segurament sense aquesta aplicació no els coneixeria.
Adéu a la Setmana Santa, una Setmana Santa que ha marcat per un gran poder de convocatòria a les activitats religioses que s'han organitzat. Un exemple són les més de 600 persones que han participat a la processó dels Sants Misteris de Camprodon, que ha tornat a omplir de tradició el els carrers del municipi. Ho explica el vicepresident de l'Associació dels Sants Misteris, Marc Navarro.
Gairebé 600 persones participant, però evidentment que hi ha gent que es veu i hi ha gent que no es veu, que a vegades és molt més important la gent que no es veu. Valoració molt important i molt maca. Camprodon es mereix això i molt més.
I a les Planes d'Hostoles s'han avançat al Sant Jordi. La Fira de Sant Jordi de les Planes es consolida.
És el segon any que se celebra al municipi el cap de setmana abans del dia 23. La descentralització del patró de Catalunya ha tingut bona acollida entre els periodistes i visitants en una jornada en què la localitat s'ha omplert de veïns i turistes.
Escoltem l'alcalde del poble, Jan Marpuig.
Creiem que Sant Jordi no té importància, però aquí a les Planes la gent marxa i vam dir de buscar una idea perquè els veïns i veïnes poguessin celebrar Sant Jordi. L'objectiu és potenciar la literatura i l'escriptura en català i també promocionar el producte de proximitat i català, no?
Doncs més coses, perquè, com dèiem, estem ja amb la mirada posada a Sant Jordi. Els pobles del Ripollès viuran aquesta diada de demà de manera molt especial. Un d'ells serà Sant Pau de Segúries. Per què?
Doncs perquè ha fixat per demà la reinauguració de la seva biblioteca després d'una reforma.
En dona més detalls l'alcalde del poble, és l'Albert Coma.
Des d'aquí hem volgut tornar a obrir aquesta biblioteca, adequant-la amb una zona infantil, amb més prestatges, fent una aportació de la ciutadania de llibres, i en qual ha hagut una part de voluntaris que ha fet doncs, una gran feina de classificació, d'ordenació, de col·locació, de tenir un registre de tots aquests llibres.
I per Sant Jordi, llibres i roses. Domènec Moli, homenatge a Miquel Plana en un llibre. Es titula Miquel Plana, bibliòfil, i explica l'obra i llegat d'aquest amant de les lletres que va morir ara fa 13 anys.
Va començar amb autors locals d'aquí a Olot, perquè era el més fàcil, esclar, havíem de menester textos, havíem de menester il·lustracions, i aquí era fàcil demanar-ho i la gent, doncs, com que érem amics tots, col·laboràvem tots. Llavors va continuar agafant gent de la província, va anar a Girona, va començar a agafar noms de la província de Dellós, als anys 90 va agafar gent de Barcelona. Va col·laborar amb el millor que hi havia en aquell moment, la cresta de la literatura catalana.
I avui també tenim temps per parlar d'una altra de les activitats que ha tingut lloc aquests dies de Setmana Santa i que ja s'ha convertit en una cita habitual del calendari. És el Ball del Xaibe, una dansa de les més antigues de Catalunya i que es balla a Olot aquests dies.
Doncs sí, aquesta tradició documentada només a Olot a finals del segle XV va desaparèixer. L'Esbar d'Olot va ser l'entitat que va recuperar aquest ball l'any 2007 i el fa des de llavors durant la Setmana Santa pels carrers de nucli antic de la capital garrotxa.
L'Àlvaro Borrell és el director de l'Esbar d'Olot.
La gràcia és que amb els bastons anem fent doncs, una juguesca a veure qui fa el moviment més atrevit, qui fa el repte més gran sense que ens caiguin els bastons a terra, sense que ningú prengui mal. La tradició, com deia, la van recuperar el 2007, ha anat passant per alts i baixos, sempre l'hem ballat els de l'Esbart, tot i que si mai algú d'Olot diu, ostres, a mi em faria gràcia formar part d'aquesta tradició, només ha de contactar amb nosaltres, i amb això ja ens posem en contacte i ja ens entendrem.
En esports, la Unió Esportiva Olot esquiva matemàticament el descens directe. L'empat al camp de la Penya Deportiva a 0 gols, combinat amb la derrota del Cornellà contra el València Mestalla, fa que l'equip olotí ja no pugui quedar dels 5 últims classificats.
Ara l'objectiu és evitar el play-out. Els de Roger Vidal continuen sent els millors tretzens de la categoria amb 3 punts de marge quan en queden 6 en joc.
Això vol dir que ho hem fet tan bé que ens pensem que podem cantar la permanència abans de l'últim segon de l'últim dia. Doncs no, nosaltres sabíem que seria així. Estem remant molt, estem fent molts punts i venim de 3 victòries, l'empat se m'ha passat contra el líder i avui empates al cas d'un equip que aquí ha guanyat, sembla que l'Andrax i no sé qui més, però molt poca gent. Sant Andreu, que si jugava al liderat, va empatar aquí fa 15 dies. Llavors, hòstia, que té mèrit, l'Olot em sembla que no havia guanyat mai, no?, aquí a la Penya, perquè és molt difícil. Ja sé que ells estaven descendits, que sembla que això és feina feta, que no, que hi ha molta feina i que els rivals tenen molt nivell.
I avui també hem de parlar de bàsquet.
Doncs sí, perquè el Club Bàsquet Vall d'en Bas podria repetir ascens del masculí i femení aquesta temporada. Amb dos equips depenen d'ells mateixos, tot i que el masculí ho té més fàcil perquè podria pujar per la via directa. Per altra banda, el femení es podria classificar per al play-off d'ascens.
Ja és un premi estar primera catalana. L'any passat, l'any que vam pujar de segona a primera, ja va ser un regal. L'any anterior va ser com, ostres, tu, estem competint, estem allà, i realment amb un any més, o sigui, el segon any que estem a la categoria, trobar-nos a la part més alta amb un grup potent, amb molts equips que són filials d'un equip a EVA, un equip a Supercopa, competir contra tots ells, un regal, i al final és una prova del grup que s'està fent a nivell humà, de la feina ben feta, del treball que portem en aquests últims 4 anys ja, i al final, doncs, ostres, si ho tenim a davant, doncs tu, abracem-ho i anem a totes, però no era l'objectiu ni molt menys.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'actualitat de Catalunya, Espanya i el món avui monopolitzada per la mort del Papa Francesc, que de moment sabem que el funeral pel pontífex serà amb rituals i protocols modificats per fer-los més senzills, Aniol.
Doncs sí, perquè el Papa, que no volia ser enterrat a la cripta vaticana, va simplificar el funeral pontifici per acostar-lo més al d'un pastor que al d'un home de poder.
A partir d'ara què passarà? Doncs bé, la mort del Papa engega el procés per l'elecció d'un nou pontífex.
Poden votar en el conclave tots els cardenals d'arreu del món que tinguin menys de 80 anys. Actualment, el col·legi cardenalici està format per 252 purpurats, dels quals 135 tenen menys de 80 anys. Algunes fonts, però, eleven aquesta xifra a 138. El pròxim serà el conclave més concorregut de la història.
El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, ha lamentat la pèrdua del Papa Francesc aquest dilluns. El bisbe ha assegurat que la seva petjada perdurarà en la història de l'Església.
Ha sigut un pontificat molt diferent la manera d'actuar que els seus predecessors. Cadascú deixa la petjada que deixa en la seva línia dins de l'Església i també, sobretot, d'aquesta manera de viure el ministeri del bisbat de Roma, no? Però ell, segurament, també conceptes com tendresa, misericòrdia, recordem que ell va ser també l'impulsor fa 10 anys de la celebració de l'any de la misericòrdia, són conceptes que perduraran en el si del magisteri de l'Església. I també, dins de la dinàmica eclesial, un altre concepte que no podem oblidar, que és el de sinodalitat.
Mossèn Jordi Font, teòleg, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, bon dia.
El mossèn Jordi Font coneix prou bé la història de l'Església i coneix prou bé quin ha deixat el llegat que deixa el Papa Francesc a la història, precisament, d'aquesta institució.
Bueno, jo podríem dir moltes coses, però jo almenys a nivell personal destacaria dos elements. Un treball de reforma de la mateixa església, el mateix nom de Francesc el va triar, en certa manera, referència a Sant Francesc d'Assís, que també va voler, en certa manera, refer una església medieval que, doncs, queia, i el va estontolar, doncs, purificant-la i tornar-ne una mica a la pobresa original. Això ja indica alguna cosa. Ell ha lluitat molt per, podríem dir, perquè hi ha una transparència en molts temes, l'econòmic, la relació entre les persones que treballen al Vaticà i també el paper sinodal, que vol dir que l'Església ha d'escoltar uns als altres, no? Aquest seria un primer aspecte. I l'altre aspecte, un aspecte més, podríem dir, en relació amb la humanitat, amb la societat, jo diria que ha marcat molt aquest fet de l'ecologia, sobretot, jo diria, amb les seves dues cartes dedicades a que el planeta està en perill i que és la casa comuna que tots hem d'intentar, doncs, en certa manera, doncs, sostenir. I l'aspecte de la pau, jo diria que és un home que s'ho ha pres molt seriosament enviant cardenals i ell mateix facilitant la reconciliació, o almenys el diàleg entre gent que estan brallada o que estan en guerra.
De fet, ningú ha qüestionat la seva vessant humanista. El papa Francesc era un home molt humanista i, de fet, ho ha demostrat amb les seves accions. Però se'l pot qualificar realment com un papa reformista a l'interior de l'Església?
Oh, i tant, oh, i tant. Passa que jo diria que ell apuntava moltes més coses que no ha pogut realitzar, degut a que jo diria que a vegades són signes i gestos profètics. És a dir, això hauria d'anar així, hauria d'anar allí, però llavors has de comptar amb la gent que ells vulguin, en certa manera, seguir aquesta reforma, no? I això, amb la mateixa Evangeli, Jesús mai sempre feia proposta, però mai obligava a que es complissin aquelles propostes, no? Deixava la persona lliure, perquè la llibertat és una cosa molt important, eh? Per tant, Déu-n'hi-do el que ha pogut fer ell i que estava a les seves mans, no? Ha marcat línies, jo diria que es tractaria d'anar-los executant.
Li ha faltat temps al papa Francesc?
Pot ser sí, perquè va de, sobretot aquest aspecte de la sinodalitat que hem treballat fa 3 anys cap aquí, doncs ara es tractava de concretar-ho de manera que seria la manera de fer de l'Església, d'escoltar-se i escoltar-se, jo diria, amb aspecte agradable, vull dir, no volent ja respondre a el que l'altre diu, sinó deixar-se qüestionar per lo que l'altre t'explica, no? Aquest aspecte que és molt jesuític, no? És un aspecte de discernir què diu Déu a través dels esdeveniments i de les persones que et parlen, no? I això pot ser ara obrir, necessitat concretar-ho, no? Concretar-ho vol dir d'una manera habitual, que no fos una cosa extraordinària, sinó que fos ordinària, per destacar un aspecte, vull dir, podríem destacar altres.
Mossèn, al seu entendre, quin és l'aspecte, quina és la qüestió que li ha quedat pendent més important de fer al papa Francesc?
Jo diria aquesta de la sinodalitat que us acabo de comentar, és a dir, aquest aspecte de com l'Església, els membres de l'Església, s'han d'escoltar més, degut a que també dintre de l'Església hi ha punts de vista que podríem dir aparentment semblen contraposats, no? Però que a vegades escoltant l'altre entens allò que diu que en diem avui de l'empatia. És a dir, posar-te la pell de l'altre i comprendre per què està dient allò, i aquest element que és tan comú a la nostra societat i sobretot a l'element educatiu, simpàtics, doncs una mica això, nosaltres no diem aquesta paraula empatia, sinó diem que cal caminar de manera sinodal. Sinodal vol dir mirar de respectar els que van més a poc i els que volen anar més de pressa per poder anar tots una mica al mateix pas. Eh? Jo diria que és l'aspecte que jo valoraria més i que també que és la feina que tindrem en un futur.
Hi ha marxa enrere en determinats postulats, en determinades línies ideològiques que ha marcat el papa Francesc?
En alguns casos pot ser-hi. Jo crec que pot haver-hi alguna cosa. Però jo crec que diria que la massa o la mateixa església en general ja ha entrat en aquesta dinàmica i, per tant, jo diria que hi ha molts aspectes que no hi ha marxa enrere. Ara, això no ho podem saber, no ho podem dir-ho mai, perquè a vegades passa això, que darrere d'una persona ve una altra que desfà una cosa que l'altra ha fet i també pel context, que és molt canviant, és que fem una societat que contínuament apareixen noves maneres de pensar, noves maneres de pensar una mica a nivell polític. Qui hauria de dir que estigués en una situació ara dels arancels, per posar un exemple, no? Doncs jo diria que això és imprevisible sempre, mai saps cap on poden anar les coses, però tenim la confiança, els que som creients, que l'Esperit Sant acompanya l'Església, per tant que la guia, i per tant que sempre ens dona allò que ens convé i que cal estar receptiu. El que passa és que nosaltres a vegades volem fer la nostra i ens costa molt escoltar. I això, diria, és un element molt important.
Bé, la pregunta que en aquest moment planeja l'aire és: i ara què? Ara s'ha d'escollir un nou papa. De fet, ja es va encarregar ell de que la seva línia ideològica quedés ben marcada entre els purpurats, que en diuen, però quin és el proper pas, mossèn, i a partir d'aquí què podem esperar del futur papa?
Mira, hi ha una cosa que em crida molt l'atenció. Quan hi va haver l'altre conclave, per tant, el que van escollir el papa francès, en certa manera va sortir, no sé si a la tercera votació o la quarta, me'n recordo, però ja ell, en certa manera, havia set, en certa manera, el seu nom el havia, en certa manera, havia sonat en boca del mateix Benet XVI. Imagina't, que són línies, podríem dir, aparentment són molt diferents, no? Però Benet XVI li tenia molt de respecte cap a ell. I l'altre aspecte, jo diria, que com es va jubilar aquest papa, la relació dels dos papes entre ells va ser excel·lent. Una altra cosa és la gent que entra mig, que sempre a vegades embolica les coses i volen treure una mica una opció. Jo diria que en aquest moment també hem d'estar molt, escoltar molt, i ells també, els cardenals que han d'escollir, també de veure què convé més en aquest moment per l'Església. No tant la seva opinió personal, o diguem-ne com ho voldríem fer-ho ells, sinó què convé més a la totalitat de l'Església, no en un sector concret.
Mossèn, ja per anar acabant, podríem tenir un papa català?
En aquest moment també pot ser, perquè això no. En principi pot ser papa tothom que sigui batejat. Vull dir, passa que això ara fa molts i molts de segles que no s'ha donat, però pensem que en èpoques en molt antigues a vegades s'escollien simples monjos que vivien com eremites, i per tant, em sembla que el papa Celestí, que realment va durar molt poc temps, perquè al cap de pocs mesos va veure que allò no anava amb la seva manera interior de viure, i es va donar a escapar i se'n va anar una altra vegada a viure així com a Nacoreta o com a eremita, diguem-ne, en una muntanya, no? És imprevisible, això. Passa que avui dia, esclar, els mateixos cardenals que tenim no en tenim cap de català, bueno, sí, n'hi ha algun que és fill d'això, però es va educar aquí a Catalunya, sembla que és un cardenal últim que s'ha fet últimament, sí.
Doncs estarem molt pendents de com vagi tot plegat, sens dubte serà la notícia de les properes setmanes. Mossèn Jordi Font, teòleg, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més. L'esperem un altre dia per parlar precisament del que esperem veure que sigui el nou papa, veure de quin tarannà, de quin peu calça, i a veure si segueix les línies del papa Francesc o no. Gràcies, bon dia.
Bon dia a vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Bé, i ara ja mirem cap a Sant Jordi, perquè ho tenim a tocar, i alguns municipis s'han avançat a la diada. És el cas de les Planes d'Hostoles. Néstor Carvajal.
Sant Jordi se celebra abans d'hora a les Planes d'Hostoles. La setmana abans, la localitat ha organitzat activitats i actes amb motiu del patró de Catalunya, culminant en la Fira de Sant Jordi d'aquest diumenge. L'alcalde de la vila planenca, Marc Puig, explica com va sorgir tot plegat i el seu objectiu.
Creiem que Sant Jordi no té importància, però aquí a les Planes la gent marxa, i vam dir de buscar una idea perquè els veïns i veïnes poguessin celebrar Sant Jordi. L'objectiu és potenciar la literatura i l'escriptura en català, i també promocionar el producte de proximitat i català, no?
L'Ajuntament del municipi es mostra molt sorprès i content amb la rebuda de la segona fira en aquest format prematur, ja que tant els paradistes com els visitants han emplenat els seus carrers.
És que sí que estem molt sorpresos per ser la segona edició de la fira. Hi ha molts paradistes que són els mateixos que l'any passat, n'han vingut més de nous per sentir que l'any passat van tenir molt bones vendes, i per tant vol dir que aquesta fira s'està consolidant ja amb el segon any, i que té un llarg recorregut per davant, no? Perquè si els mateixos paradistes et demanen per venir, que els hi reservem lloc d'un any per l'altre, vol dir que el nivell de vendes ha estat bo i, per tant, a nosaltres això ens satisfà.
Puig afegeix que tenen l'esperança que la gent comenci a relacionar el cap de setmana abans de Sant Jordi amb les Planes d'Hostoles i la seva fira.
I a Sant Pau de Segúries aprofitaran el dia de Sant Jordi per reinaugurar la seva biblioteca, Joan Manel Robles.
Després d'una remodelació i un temps d'espera, Sant Pau de Segúries reobrirà i inaugurarà la Biblioteca Francesc d'Assís, coincidint amb Sant Jordi, la Diada de la Rosa i el Llibre. Es reobrirà després d'un any i una reforma consistent a portar a l'espai el mobiliari necessari, amb un cost de més de 2.000 euros, de moment amb fons municipals. Albert Coma és l'alcalde de Sant Pau de Segúries.
Des d'aquí hem volgut tornar a obrir aquesta biblioteca, adequant-la amb una zona infantil, amb més prestatges, fent una aportació de la ciutadania de llibres, i en qual ha hagut una part de voluntaris que ha fet pues, una gran feina de classificació, d'ordenació, de col·locació, de tenir un registre de tots aquests llibres.
La biblioteca passarà d'estar oberta coincidint amb l'horari de l'Ajuntament abans de la reforma a fer-ho de dilluns a diumenge, de les 9 del matí a les 8 del vespre. Per permetre-hi l'accés, es podrà entrar a la Casa de la Vila fins al pis de la biblioteca i introduir un codi que podran descarregar a través de l'aplicació mòbil Reserplay.
Anem tancant parlant de bàsquet. El Club Bàsquet Vall d'en Bas podria repetir ascens del masculí i femení aquesta temporada, Roger.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas està davant una fita històrica, aconseguir pujar de categoria l'equip sènior masculí i el sènior femení a Copa Catalunya. Els dos equips eren debutants aquesta temporada primera, després d'aconseguir l'ascens la temporada passada. Ara el masculí és líder del seu grup i l'equip femení depèn d'ell mateix per entrar a playoff i aconseguir l'ascens. El masculí és primer amb 20 partits guanyats i 4 derrotes. Només queden dues jornades contra el Club Natació Caldes, que és cinquè classificat i podria ser campió si fa el que ha de fer la pista del Guíxols el dia 3 de maig. L'entrenador del masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas i membre del club, Pau Marguí, explica que no s'esperaven poder competir tan bé aquesta temporada i arribar a l'últim tram de temporada tenint opcions de ser campions i aconseguir un nou ascens.
Ja és un premi estar primera catalana. L'any passat, l'any que vam pujar de segona a primera, ja va ser un regal. L'any anterior va ser com, ostres, tu, estem competint, estem allà, i realment amb un any més, o sigui, el segon any que estem a la categoria, trobar-nos a la part més alta, amb un grup potent, amb molts equips que són filials d'un equip a EVA, un equip a Supercopa, competir contra tots ells, un regal, i al final és una prova del grup que s'està fent a nivell humà, de la feina ben feta, del treball que portem en aquests últims 4 anys ja, i al final, doncs, ostres, si ho tenim a davant, doncs abracem-ho i anem a totes, però no era l'objectiu ni molt menys.
A diferència de la primera categoria masculina, els equips de la categoria femenina tenen promoció d'ascens. De fet, la segona i la tercera classificada entrarien al playoff i jugarien contra un altre equip de l'altre grup. L'envàs depèn d'ell mateix per entrar-hi, ja que quan falten dues jornades rep el WCO Vilablareix, que és desclassificat, i finalment rep la visita del femení Osona, Ova Projectes, que és ara mateix el tercer classificat. Per tant, si l'equip no falla, podria entrar a la fase de play-off i lluitar per una plaça a Copa Catalunya de cara a la propera temporada.
Han sortit dos blocs brutals, a sobre estem recolzats pel club, estan ficant les coses molt, molt fàcils, no? I entre el bon ambient que hi ha, una sintonia en junta directiva, amb club i també amb afició, que estem emplenant el pavelló cada dia sí, dia també, és un regal que també podem donar a tots ells, tant masculí com femení. El femení també estan en una categoria com la nostra i competint tots els partits, i al final, doncs, és un premi, és un mèrit.
A nivell comarcal, la Garrotxa no ha vist mai un equip de bàsquet en una categoria tan alta com és Copa Catalunya. Tot i això, encara falten dues jornades i pot passar de tot.
Gràcies, Roger. Ho deixem aquí. Que passeu un bon dimarts. Demà hi tornem. Dia de Sant Jordi. Bon dia a tothom. 5 minuts més.